Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joantí. Balcells, el PSOE desvincula els resultats de les eleccions andaluses, els pitjors de la història del Partit Socialista en 37 anys, a les perspectives del govern Sánchez, i atribueixen aquesta derrota a Andalusia a la desmobilització i a la divisió de l'esquerra andalusa.
En este momento lo que se jugaba era un gobierno autonómico y para nada evaluar las políticas que estaba llevando a cabo el gobierno de la nación. Eso es lo que algunos quieren indicar, eso es lo que el Partido Popular está empeñado en que creamos, pero no, los andaluces han elegido a su gobierno autonómico. Y es más, me parece una falta de respeto absoluta a los votantes.
Sicília ha admès que el resultat no és bo per al seu partit i ha promès que els socialistes treballaran per construir una alternativa. En tot cas, ha remarcat que no se senten qüestionats des de la Moncloa amb els resultats andalusos i que seguiran treballant. Sobre la clau de la desfeta socialista i la majoria absoluta del Partit Popular que ha permès recollir l'actual president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, l'assessor Ramon Mateo, director del Gabinet d'Incidència Pública, Vivarlet, ha explicat el perquè de tot plegat al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
De alguna manera, Andalucía ya era una tierra en la que el socialismo era muy particular, muy sui generis. Cabe pensar que ya en aquel momento siempre se decía que era muy difícil interpretar Andalucía desde el mismo prisma o la misma lógica nacional. El Partido Socialista en Andalucía era ante todo y por encima de todo un partido con un sabor muy andaluz. Ha ocurrido algo parecido con el PP. Juan Manuel Moreno Bonilla ha sabido entender muy bien el contexto andaluz.
Mateo creu que encara és massa d'hora per veure quin pes tindrà Moreno al Partit Popular, però ha afirmat que l'andalús hauria desbancat Ayuso i ja tindria més poder dins el partit després d'haver aconseguit majoria absoluta. També ha afirmat que es confirma la tendència moderada que defensa Feijó. Sobre la desfeta de Ciutadans, qui va ser assessor del Partit Taronja, creu que Arrimadas té molt complicat reconstruir les desfetes del Partit Taronja i ha afirmat que és complicat també poder fer una lectura de com han arribat a perdre els 21 diputats que tenien. I l'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, acusa Rússia de crims de guerra en bloquejar els cereals a Ucraïna. A l'arribada de la reunió dels ministres exteriors a Luxemburg, l'alt representant ha instat a Rússia a deixar exportar els milions de tones de cereals que es mantenen bloquejats al país i ha sentenciat que utilitzar la fam com a arma de guerra tindrà conseqüències dramàtiques per a tot el món. El polític ha alertat del risc d'una gran fam que afectaria especialment el continent africà. L'alt representant ha subratllat que estan avançant els esforços per negociar amb Rússia del desbloqueig d'aquesta sortida de cereals d'Ucraïna. I la vaga de tripulants de cabina de Ryanair prevista per aquest cap de setmana s'estén també a Bèlgica, Portugal, França i Itàlia. Així ho han comunicat aquest dilluns després d'una nova reunió amb els sindicats. Així serà l'aturada. L'aturada, per tant, serà a escala europea i estan convocats més de 2.700 tripulants de la companyia irlandesa. Segons ha explicat des dels sindicats de l'aerolínia, és la confirmació, diuen, que la companyia actua de la mateixa manera dins i fora d'Espanya sense aplicar la legislació laboral de cada país. En els pròxims dies, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana determinarà els vols que s'efectuaran com a serveis mínims. A l'estat espanyol, recordem, es preveuen aturades entre el 30 de juny i el 2 de juliol. I ara els esports en Pau Massip.
La ciutat de Girona es prepara per acollir aquesta tarda la rua per celebrar el doble ascens dels primers equips tant de futbol masculí com de bàsquet de la ciutat. Una rua que es farà de forma conjunta després dels dos èxits de l'esport. La ciutat celebra la fita històrica des d'ahir al vespre. L'alcaldessa Marta Madrenas ha parlat d'aquest moment històric al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ahir va ser extraordinari, increïble i la veritat moltíssima alegria. La ciutat ens sentim, a tot el conjunt de la ciutat, molt feliços, molt alegres. I això és important en moments tan complicats. De fet, amb el Girona de bàsquet doncs, vam ser-hi tots, vam animar tots, però en canvi els jugadors del Girona, clar, eren a Tenerife, eren lluny.
La rua sortirà de Montilivi a 6:45 de la tarda i anirà fins a Fontejau a buscar l'equip de bàsquet. A 8:00 està previst que arribin a l'Ajuntament, on es farà l'acte institucional i finalment s'acabarà tornant a Montilivi només amb l'equip de futbol per fer-hi una altra vegada la celebració. I a partir d'aquesta tarda es podran comprar les entrades pel partit amistós de pretemporada entre l'Olot i el Barça, un partit que jugarà el proper 13 de juliol a 7:00 de la tarda a la capital garrotxina, que servirà per celebrar el centenari del conjunt olotí. Les entrades es podran comprar a partir de 6:15 a les taquilles de l'Estadi Municipal d'Olot i a través de la pàgina web i l'aplicació oficial del Club Laurana. A partir de demà les entrades també es podran adquirir a la botiga Integra UEO. Els socis de l'Olot tindran un preu reduït d'€11 i només una entrada per carnet. Per a qui no sigui soci, el preu de l'entrada serà de €36 a general i de €56 a tribuna.
Gràcies, Pau. Tindran més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Gracias. Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i encetem una segona hora aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel, després d'una hora apassionant, diria jo, on realment hem vist tres discursos de molt nivell analitzant una situació complicadíssima, no? Realment intentar saber si allò que ha passat a Andalusia es pot extrapolar al conjunt de l'Estat i, sobretot, defensant interessos tan diferents com el de les persones que estaven aquí representades. Doncs això, déu-n'hi-do la complexitat, oi? Tenim una hora per davant meravellosa. En 30 minuts ens acompanyem eren dues persones que són dos referents a l'oceà. Saben que una cosa que ens agrada molt jugar en aquest programa és a moure'ns en un viatge en el temps que ens porta cap a diferents anys, no? I avui tenim dues cites absolutament d'excepció que les dues requereixen un tractament interessantíssim. La primera és l'inici de les emissions. Va ser el 20 de juny del dia com avui, però de fa un munt d'anys, del 1940, doncs imaginin-se. Tal dia com avui, de fa tots aquests anys, començava... el 20 de juny de 1983, començaven les emissions de Catalunya Ràdio, amb aquelles paraules de Miquel Calzada, que avui recordarem amb un dels grans professionals de la ràdio a Catalunya. En Carles Cuní estarà d'aquí una estona amb nosaltres, i d'altra banda, amb una dona la que personalment admiro moltíssim i a més estimo moltíssim, perquè em permetran que els expliqui que jo vaig començar la ràdio amb ella, amb la qual cosa avui estic gairebé nerviós per compartir micròfon amb la gran Elisenda Roca, que ens acompanyarà d'aquí uns minuts, perquè tal dia com avui, però de l'any 1940, ara sí, naixia Josep Maria Benet i Jornet, el gran dramaturg català que hauria fet 82 anys. El eje del mundo. Em permetran que els digui. Cau l'altre dia a les nostres mans el nou llibre d'en Gregorio Luri. I abans de ni tan sols obrir-lo, hem dit, ha de venir Gregorio Luri. El problema és que quan obres aquell llibre i et mires l'índex i comences a llegir l'índex, dius, home, jo hauria de treballar. Però no pots evitar que te'n vagin els ulls i vagis mirant i llegint més. I ara, Gregorio Luri, què tal? Bona tarda, Gregorio.
Pues la veritat que encantat. Jo em trobo sempre molt, molt còmode amb tu. Doncs... I a més, una de les coses, m'has de perdonar que et faci un elogi.
A veure.
Tinc prou experiència com per saber que el bon professional tot ho fa fàcil.
Ah.
I amb tu, pues, bueno, pues, sí, em trobo molt còmode i molt, molt fàcil.
Doncs no saps com t'ho agraeixo. A mi, el problema que tinc amb aquesta entrevista és que deixaria l'entrevista per llegir llibres, saps? Una mica. I mira que això és difícil, perquè, efectivament, és un amor compartit, però és que és apassionant, no?, el que has fet amb aquest llibre.
Mira, això és una... Ja veuràs tu aquesta història. Això, l'origen, està amb el Xavier Albertí. Ah, el gran Xavier Albertí,
sí,
que quan dirigia, bueno, estava allà al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya, doncs va contactar amb mi per fer, saps, que feien unes... Cada obra que representaven feien una edició de l'obra amb un pròleg. I em va dir, escolta, vols fer un pròleg d'un gran autor català, de Filippo, un genial, bueno, un d'aquests que fan de la intimitat quotidiana un tresor de transcendència. Doncs bé, va començar així, van tenir una bona relació. Després van fer, al mig de la pandèmia, va fer una cosa en Xavier Albertí que jo crec que no va ser prou valorada per la gent. Va fer un espectacle, el de Cameró, que consistia en que 10 autors, jo entre ells, va tenir l'amabilitat d'invitar-me, van escriure en una obreta, bàsicament un monòleg, que la representaven 10 actors diferents amb 10 directors diferents. Diguem-ne, jo crec que podem dir que el resultat no va ser molt, molt reeixit, però és que això no li importava a Xavier Albertí. El Xavier Albertí el que li importava és dir, escolta, ens mantenim vius, en aquest moment, i a més, us donem feina. I això em sembla molt noble i molt, molt maco. Quan en Xavier Albertí, doncs, va anar a dirigir, que està allà, doncs, amb el... la Companyia Nacional de Teatre Clàssic em va dir, escolta, per què no escrius una cosa sobre el recogimiento en el segle d'or? I li vaig dir immediatament que sí. Això que va ser una obra petita, doncs va anar creixent, 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 i al final doncs hi ha una nova edició absolutament refeta i molt ampliada, que és una mica el que abans es deia el recogimiento, ara es diu el eje del mundo, o si vols és un intent d'analitzar el que podien dir les vies ibèriques al jo.
Hi ha unes... Això t'ho volia preguntar, no? Hi ha uns camins ibèrics al jo?
Sí.
Quina diferència del jo francès, italià, europeu o doncs, americà al jo espanyol?
Doncs jo diria que mentre el jo francès, per exemple, és un jo cartesià del mètode, de la crítica, del dubte metòdic, que al final arriba a la conclusió doncs, ja que penso, existeixo, doncs penso, doncs existeixo, aquí ja es va anar molt més lluny i penso, i no puc prescindir del jo que pensa. Yeah. I llavors què em quedo? Em quedo en el no-res, i en el no-res que hi ha la possibilitat del contacte amb Déu, que és l'experiència mística. És a dir, els místics... Sant Juan de la Cruz, però Santa Teresa i de més, jo crec que van dubtar amb molta més radicalitat que Descartes. I aquí està l'experiència mística. És a dir, en el moment que, com diuen alguns, te desarrimes de ti, t'allunyes totalment i entres en aquella imatge tan admirable que és la nit fosca, la noche oscura. És a dir, la noche oscura és exactament la noche oscura. No hi ha res, només hi ha oscuritat, no estàs ni tu, no hi ha res, en el no res és on troba el místic la possibilitat del contacte, del toc amb la transcendència, no?
Si m'estàs parlant de la meditació, en definitiva, no?
Sí, clar, però és una meditació que exigeix, òbviament, tot un procés molt llarg, i en el fons podem dir que les diferents vies de la meditació doncs no són, en el fons, més que diferents modulacions de del estoïcisme que et permet anar prescindint, a veure què et quedes, no?
No deixa de ser, o semblar, una contradicció que en el segle d'or, que és el segle de la brillantor, el gran objectiu era perseguir aquesta foscor.
Això és el que tothom està preguntant, qui sóc jo? Tothom, des del Lazarillo, fins al místic, tothom, qui sóc jo? Qui sóc jo? Veus? I hi ha respostes de tot tipus. A la Celestina es diu Meliveo soy, jo sóc aquell qui estimo. I els místics, amb una tradició que té el seu origen en Sant Agustín, el que pensen és que jo estic exactament en allò que estimo. I en allò que estimo és l'autèntic jo. Però hi ha tota una sèrie d'alternatives i l'única persona, i això em va semblar el més admirable de tot, l'únic que amb tota rotunditat afirma, jo sé, per a més, en claretat, qui sóc, és el Quixot.
Yeah.
Que sigui precisament una persona que persegueix un ideal que ell sap que és inassolible, però que està allà com a guia de tota la seva aventura vital. Que sigui aquest, l'aventurer, el romàntic, l'únic que sàpiga qui és, em sembla admirable.
El que ens arriba del segle d'or... És tan atraient, no? En les primeres pàgines del llibre, abans me'l mirava, deixa'm que llegeixi res, 10 línies, o 5 línies, perquè em sembla que és molt interessant. El nostre segle d'oro és tan fecundo en genios que admite una gran diversitat de puntos de vista, literario, político, militar, artístico, filosófico, religioso. Uno tiende a imaginar, y no del todo ingenuamente, que en aquella época bastaba con poner un pie en la calle de una gran ciudad, Madrid o Sevilla, para cruzarse con media docena de santos, la mitad de ellos místicos, un corrillo de artistas geniales, una discusión encendida entre escritores sublimes, tres o cuatro héroes protagonistas de gestas inmortales, etc. etcètera, etcètera, etcètera. Així era el segle d'or?
El segle d'or és un segle d'una complexitat extraordinària en la qual es coneix doncs, l'esplendor i acaba, jo si més no l'acabo aquí, perquè jo, aquest és el llibre, potser és el primer que hauríem de dir d'un pedagog. No és un filòleg que vol dir la darrera paraula, vol fer una investigació, no, aquest és un llibre que es creu que allà on són és en allò que estimen, eh? I que convé estimar-se el segle d'or per tota la complexitat que hi ha. Doncs aquest segle acaba precisament en un fet que per mi és tan especial. Bueno, ara el Julio farà un curs sobre el que ara et diré. La correspondència entre Felip IV i una monja de clausura d'Àgreda, d'un convent d'Àgreda. I és en aquesta correspondència en la qual el rei confessa una i una altra vegada: no sé qui sóc. No tinc força. L'imperi, tot l'imperi està començant a tremolar, no? Portugal s'ha independitzat, Catalunya està en guerra, els segadors, a Andalusia hi ha hagut revoltes, hi ha revoltes al nord, tens tota una sèrie, i ell intenta d'alguna manera trobar un aliat al cel mitjançant l'ajut d'una mística que a la que pugui, per dir-ho així, nomenar com a cònsul de les Espanyes al cel, no? I és, la seva correspondència és apassionant, perquè és un rei convençut de que les desgràcies de les Espanyes són degudes als seus pecats de joventut, i que està pagant absolutament tot. Esta necessitat de trobar-te tu mateix sense saber on ets és precisament allò que contrasta més fort amb aquest idealista que és el Quixot, no? Que sí que sap qui és.
Però això ho tenim com a herència encara, no?
Jo crec que el que tenim com a herència, i aquí no sé si estaràs d'acord, però jo el veig molt clar. En tot el segle d'or, els nostres, els monarques, i en realitat es fa una política, que jo diria una política catòlica, en el sentit més dogmàtic del terme. Són la causa d'Espanya és la causa de Déu, i en la causa de Déu no es negocia. Ah? No pots negociar, ni pactar, ni fer diplomàcia, ni fer política en el sentit... És la causa de Déu i això no es negocia. Jo crec que la primera persona que va plantejar-se un trencament en aquest plantejament va ser un gran polític, Cànovas, que a més havia llegit molt el segle d'or, i diu, no, la política no està per blandir la causa de Déu, està per fer realitat la part del teu ideal que fan possible les circumstàncies. Per això de gestionar la part del teu ideal que fan possible les circumstàncies és el que no entendria ningú del segle d'or. Som la causa de Déu, no? I, per tant, el que és inconcebible és que defensant la causa de Déu els francesos puguin destrossar els terços espanyols a Rocroi, per exemple, no?
Ja. En el llibre trobem textos de grans personatges. Mm-hmm. Garcilaso de la Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Tirso de Molina, Calderón de la Barca... Com has fet aquesta tria?
Amb molta passió.
Bueno, això tot el llibre, diria jo, no?
Sí, però és amb molta passió. Jo vaig tenir la sort, com que quan em van encarregar aquest treball sobre el recogimiento, estaven en ple confinament... Doncs jo vaig passar el confinament en el segle d'or, permetent-me el luxe de rellegir tot el que pensava que havia llegit, no? I descobrint que les grans obres canvien amb tu i amb la teva edat. I cada... Mira, m'he llegit diverses vegades el Quixot, uh-huh. I aquesta vegada, mira que ja me sé tot, sé com acaba, perfectament. Sí. Però aquesta vegada el vaig acabar amb una emoció molt, molt intensa.
I per què?
Perquè vaig entendre per primera vegada fins a quin punt és important combatre les misèries del real amb la riquesa de l'ideal, no? I Don Quixot sap que aquest ideal se l'ha construït ell. És a dir, la seva Dulcinea no l'ha vist mai, sap que probablement no existeix, és a dir, però necessita aquest ideal per treure de la realitat tot el suc possible, no? És a dir, que la realitat per si mateixa només se'ns entrega quan la mirem des d'un ideal. I aquest ideal, doncs, realment s'acaba amb la biogràficament en Don Quixot, no? Per altra part, em sembla tan emocionant que els únics consells realment assenyats les úniques accions realment assenyades siguin de Sancho Panza quan està de governant a la Isla Barataria, no? Tira aquesta reivindicació del seny, del sentit comú. Mira, moltes vegades s'ha parlat de si el símbol d'Espanya és el Quixot o és, què sé jo, Sancho, no? Jo crec que el que hauria de ser el símbol és Cervantes, que és un extraordinari humanista, però un extraordinari humanista. Té obres, per exemple, en plena cultura de la honra, en plena cultura de la honra, té una obreta petita en la qual una noia doncs és violada per un senyorito, no? I va al seu pare i li diu, mira el que m'ha passat. I diu, com el que t'ha passat? T'ha passat contra la teva voluntat. Sí, llavors no ets culpable. Dir, filla meva, tu no tens cap culpa aquí, no? Del que ha passat. Això només el pots fer Cervantes, no? Amb el seu humanisme. Aquesta capacitat està sempre una mica més allà del seu temps, que és el que els permet ser contemporanis etern.
Déu-n'hi-do, saps què m'estava venint al cap, ara?
Doncs pues no ho sé.
És curiós, perquè clar, veig qui soy jo i m'ha vingut... que aquesta pregunta normalment els homes se la fan amb allò que diuen la crisi dels 40. Si no serà el segle d'or a la humanitat el que la crisi dels 40 als homes.
No, jo crec que es van donar tota una sèrie de circumstàncies. El primer element, i el més, per mi el més simptomàtic, és el trobament joiós d'uns parlants en la seva llengua.
Yeah.
És a dir, això primer de tot. Segon, que el món de sobte es va quedar molt, es va empetit i moltíssim, però moltíssim, i tot el que era inimaginable va esdevenir real.
Yeah.
Era possible que un senyor sortit d'un poblat petit, d'un poble petit, pogués conquerir un imperi. Però era possible que, sé jo, que la monja Alférez, o la de, que no era monja, però fue una mujer que d'armes tomar, que a més li permetien doncs, vestir d'home i de fer les seves vides, les seves aventures, doncs estava allà. Va ser possible, doncs, que sé jo, que dones anessin a la Universitat de Salamanca. I em permet contar-te aquí una història?
Clar.
Mira, jo em vaig adonar de la importància de tot això, perquè realment jo t'hi torno sovint, no? Però una vegada, després d'escriure un llibre en el que defensava l'escola de Salamanca com un dels moments filosòfics més nobles i més densos de la cultura europea, em va entrevistar un periodista d'un diari molt conservador d'Espanya, podríem dir dels... el diari que et ve al cap quan penses d'un diari conservador, no? Bé. Escolta, què t'interessa? Què te va interessar especialment? Jo li vaig dir, mira, m'interessa molt l'escola de Salamanca. I li vaig explicar. El dia següent, a l'entrevista, aquest noi, aquest va publicar en aquest diari, a Gregorio Luri le interessa mucho la cueva de Salamanca. Que també, perquè existeix la cueva de Salamanca i plena de llegendes. Però el fet de que algú, suposadament culte, pogués publicar en un diari suposadament conservador una notícia sobre la cueva de Salamanca, confonent-la amb l'escola de Salamanca, doncs indica allò que, mira, allò que deia Ortega, tots som descendents del nostre passat. Tots són descendents, pues, què sé jo, de la Catalunya del segle XIX, no? O de la del XVIII, o del que vulguis. Però no necessàriament són hereus. El ser descendent és una fatalitat. El ser hereu és una reivindicació de la voluntat. Has d'estar disposat per pleitejar per una herència, no? I llavors els podem plantejar sempre aquesta. Estem disposats, què sé jo, a ser hereus de Martorell. Estem disposats a ser hereus, què sé jo, de Pla. Per això sí, és un esforç. Perquè descendents són, vulguem o no vulguem. Ara, tu pots ser un descendent que ignori totalment d'on ve. I això és un desastre quan allò d'on ve és tan ric.
Clar. És interessant perquè aquest eje del mundo deia el seu autor fa uns minuts que no l'ha escrit un literari, se l'ha escrit un pedagog.
Sí.
I que, per tant, la voluntat és fer pedagogia.
La voluntat, sí, és fer una mica trampantojo. Això està aquí, està per nosaltres.
Què és el que no sabem, que hem de saber, que hem de tenir clar del segle d'or?
Mira, jo crec que el que bàsicament hem de saber és que podem aspirar una mica més del que aspirem. quotidianament de nosaltres mateixos. I ara jo no estic dient que tothom comenci a llegir, pues, què sé jo, Cervantes o Calderón. No necessàriament necessitem. Ara, crec que sempre hi ha possibilitats inèdites de nosaltres mateixos i que moltes vegades no les assolim perquè ignorem que són possibles. Que
són perquè possibles. Estem fent altres coses, no?
Sí, però això ja està bé. Si estem fent altres coses, ja està bé. Bueno. La vida és fer i tal. Ara, fer altres coses perquè ignores, és dir, aquesta possibilitat, doncs, bueno, dir, mira, què sé jo, Setantí, un senyor català, un cavaller català, que té una sèrie de dites, el que avui dirien aforismes, genials. Mm-hmm. Doncs si l'ignores no passa res. Yeah. No necessàriament ets un inculte si l'ignores. Ara bé, si entres per aquest camí i passes una tarda amb ell, t'asseguro que passaràs una estoneta molt agradable.
El que passa és que passar una tarda amb ell és difícil, al mig de 45 missatges, 4 pantalles de les xarxes socials i tot això. T'ho deia justament per una cosa, perquè abans comentaves que això havia estat un regal, realment, sí, perquè havíem fet l'oferta d'escriure aquest llibre justament durant la pandèmia i durant el teu recogimiento particular. I en aquell moment, i ho estàvem parlant abans de començar l'entrevista, s'havia disparat, efectivament, l'interès per la lectura, i que ha estat acabar la pandèmia i hem tornat, d'alguna manera, a sortir al món, i amb aquesta sortida al món hem abandonat, no hem abandonat del tot, però sí que hem abandonat de manera considerable l'art de la lectura, no? O el plaer de la lectura. M'imagino que això també té a veure una mica, no?
Sí, però jo crec que no hi ha mai excuses per la mediocritat. Que poden ser mediocres, però el que no poden és excusar-la. Eh? Yeah, yeah. Si són mediocres, acceptem.
Són mediocres, acceptem i punt. Exactat.
En definitiva, una persona culta, persona culta no és tant la que ha llegit tot, sinó la que és capaç, que sé jo, de passejar ara mateix per aquest carrer i veure el carrer dels contes de Belllloc i
preguntar-se
veure
qui són.
Exacte. Yeah. Exacte, no?
Sí, sí.
Aquí aquesta gent, és a dir, sentir com una veu, que arriba d'un lloc i que...
Mira, amb això, sí, justament, arribem a la conclusió contrària que jo plantejava, perquè en realitat la tecnologia, això sí que t'ho posa fàcil. Vull dir, tu ara mateix aquí pots fer un Google, no? L'expressió aquella del googlejar, no? Que era una expressió la primera vegada que la vaig sentir, que em vaig quedar sorprès, però efectivament, si tu tens curiositat, ara mateix ho tens fàcil.
Efectivament, però saps el que passa? Que molt sovint no podem tenir curiositat pel que ignorem. A vegades es diu que l'interès és la font del coneixement. Jo crec que el coneixement també és una font d'interès. Però, per dir-t'ho d'una manera una mica més radical, jo crec que hem de gustar ser una mica inactuals. Una mica inactuals. Cadascú al seu ritme, però una mica inactuals. Per què? Tu saps molt millor que jo que l'actualitat és allò que de seguida s'esmerceix, no? De seguida passa. Si tu t'agafes un diari, què sé jo, de fa un any, a veure quines notícies portava, podem veure perfectament que és allò efímer i que hi queda. Doncs bé, els clàssics queden sempre.
Clar.
Queden sempre. Pues què sé jo, que el que deien Martorell o Ausias Marc, no passa de moda. No passa de moda perquè sempre és modern. I llavors dius, potser hem de compensar la fugitat, aquesta cosa tan efímera de l'actualitat amb alguna cosa que transcendeixi. Jo vaig conèixer Bauman a Güímes, a les Canàries, i estava llavors de moda la societat líquida, l'amor líquid i tal, i li vaig preguntar, de veritat tu creus? De veritat creus que això és tot líquid? I em va dir, doncs mira, Luri, precisament perquè la societat és líquida necessiten amors sòlids.
És veritat.
Clar, precisament perquè tot és líquid necessiten alguna cosa sòlida. Doncs bé, precisament perquè la novetat s'apaga molt aviat, necessiten alguna cosa que sigui una mica més sòlida. Fins i tot per entendre l'actualitat.
Gregori Luri, jo no sé quantes entrevistes li he fet al llarg de la vida. Moltes.
Unes quantes.
El cert és que normalment ho faig en aquesta vessant més pedagògica, no? d'expert en la qüestió de l'educació. Sempre em pregunto el que un bon professor aconsegueix, no més allà del que són els programes educatius. I jo tinc la sensació que probablement també cal una manera d'explicar les coses diferent. De portar a les aules l'amor per allò que s'està explicant, no? No simplement reproduir, i no estic dient que es faci o que es faci majoritàriament, malament, no? Però que quan un troba un professor compromès, o una professora compromès amb allò que està explicant, que li brillen els ulls, com li estava brillant el Gregorio Luri al llarg de tota aquesta entrevista, perquè tinc la sensació que amb l'encàrrec d'aquell llibre li han fet un dels grans regals de la vida. Sens és que t'imagino disfrutant.
Mira,
no és com ho expliques, t'imagino disfrutant mentre deies el text en qüestió i feies l'anàlisi que feies sobre el mateix.
La gran
no?
Marta Mata deia que eduquem per impregnació.
Sí.
I jo m'ho crec.
Marta Mata.
Exacte. Llavors, a vegades es diu, els nois han de llegir el Quixot. No.
No.
Però el professor ha d'estar enamorat de les grans obres.
Ah, clar.
Perquè avui traurà una anècdota, demà traurà una frase i demà vindrà, demà passat, amb el llibre a la mà, no? El contacte amb tot aquest món de la cultura dels clàssics, clàssic en el sentit, jo sempre dic, mira, un clàssic és aquell autor a qui tens aquí temps de cebre.
Yeah.
A vegades vas, te compres un llibre i dius, aquest llibre què, hem de cebre o no? Amb el clàssic no, ets tu el que té por de cebre, no? El clàssic. Doncs sí, el mestre ha de ser un cert entusiasme, no?
Segurament el gran repte, pel que estem dient, és saber fer néixer la curiositat, no? Saber despertar la curiositat per les coses, no?
Sí, però l'has de viure, clar.
I tant.
Si ets curiós, això el transmets immediatament.
Bé, quan un explica amb amor alguna cosa, és més fàcil que, efectivament, això arribi a l'altre,
no? Si l'expliques en amor, estàs en allò que expliques, precisament, sí, perquè és amor.
Escolta'm, de totes les coses que expliques en aquest llibre, que és impossible, és impossible arribar, si tinguéssim... Ara, nosaltres farem un viatge en el temps, ho fem cada dilluns. Ens escoltaves al començament que hi ha dues cites, no? Si tu poguessis fer un viatge en el temps aquell segle d'or que vam viure a Espanya, què és el que t'agradaria treure al cap? En quin moment t'agradaria treure al cap per, d'alguna manera, fer-te una...
Sí, doncs mira, m'agradaria passar una nit amb Fray Luis.
En Fray Luis.
En Fray Luis.
Això m'encanta.
Sí, en Fray Luis.
Una nit amb Fray Luis?
En Fray Luis.
I per què?
Perquè ell sap que quan el sol se'n va i comença la nit, alguna cosa de la natura et parla que no et parla a ple dia, no? I ell, que té amics salines, grans músics, sent que hi ha una música callada a la nit que et diu moltes coses... I llavors està al seu costat, no? En Fray Luis, pues com si més no les primeres hores del capvespre. Crec que seria maco.
És una conferència preciosa, una noche con Fray Luis.
Ja veus, sí.
No, jo m'ho plantejaria, això. I a tot això, no vull que marxis sense explicar-ho, heu fet una editorial.
Sí.
Que no tenies feina. Tenies uns minuts lliures al dia.
Això és el que em diu la meva dona. Per què et compliques la vida? Doncs perquè sí.
Però és molt valent, no?, en aquests moments, amb tanta editorial, amb tant títol, amb...
Mira, deia un filòsof estoic romà que la vida és com el ferro. Si no la utilitza, s'oxida. I això m'ho crec totalment. No podem permetre que s'oxidi la vida. Hem de fer coses.
Que bé. El eje del mundo, la conquista del yo en el siglo de oro español, el gran Gregori Luri.
Bueno,
ha estat un plaer.
Igualment, com sempre.
Demà t'entrevista Federico, m'has dit.
Sí, bueno.
Tens una certa tendència... Ja m'entens, no? Tenies conservadores, entrevistes bueno, con Federico,
sí, però...
noches con Fray Luis...
Sí, bueno, Fray Luis...
És broma,
Fray Luis, precisament, de conservador...
No tenia res, però el titular sí que ho sembla.
Bueno...
Gregorio Luri, la més absoluta admiració, com sempre. Moltíssimes gràcies per estar
plaer,
amb nosaltres.
Un plaer.
Senyors i senyors, passen 3 minuts a 4:45. Ara fem una pausa i quan tornem tindrem amb nosaltres a dos cracs del món de la ràdio, els dos... i del món de l'amistat, també els dos. Ella ens ve avui a parlar d'una persona que avui hauria complert anys, en Josep Maria Benet i Jornet. En un instant, amb nosaltres, aquí als micròfons de Ràdio Estel, Elisenda Roca i Carles Cuní.
Ràdio Estel. El matí és...
Opinió.
El matí és...
Informació.
El matí és...
Entreteniment.
I ho tens tot, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 2:45 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Radio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. We can say goodbye, but it's not a way to live. Another life never be as good as this. Maybe we could try, but I'm only gonna miss. It can never be like us. Snow by now, I'm so proud you played me loud. I was the sound.
En 3 minuts arribarem a les 5 en punt de la tarda. Els confessaré una intimitat, no? Quan organitzàvem aquesta secció d'avui, la sotsdirectora del programa, com sempre són 3 les persones que formen part de la tertúlia, m'ha dit, estàs boig. O sigui, quan es posin a parlar, però si no podràs ni parlar tu. Perquè certament, les dues persones que avui ens acompanyen al tal setmana com aquesta, diguem que tenen una mica d'experiència davant el micròfon i que, vaja, que paraules no els hi falten a cap dels dos. D'entrada, situarem, com és habitual, l'acció d'aquest tal setmana com aquesta. És curiós perquè avui sí que podríem jugar allò del tal dia com avui. 20 de juny, en aquest cas, 20 de juny de fa 39 anys, Miquel Calzada, a les 0 hores i 0 minuts, donava per inaugurada Catalunya Ràdio. Avui ens acompanya Carles Cuní. Què tal, Carles? Bona tarda.
Què tal, Toni? Com esteu?
Oh, aquelles nits dels ignorants, eh?
Aquelles nits dels ignorants.
Hem compartit moltes nits, eh?
De fet, encara la fan.
Sí, és veritat.
De fet, encara la fan.
El que passa és que...
Hi ha el Xavier Solà, que ha continuat amb el projecte i que en aquests moments continua...
Plogut una mica, eh? Bueno, a mi em tenies enganxat a les nits, eh?
Home, estàs parlant de fa molts anys, perquè estàs parlant d'una època que, en el meu cas, va començar l'any 87... i que va acabar l'any 96, és a dir, la nit dels ignorants va durar 9 anys, i jo havia entrat just 4 anys abans, ara fa aquests 39 anys, a fer els magazins de matinals, i mira, i després vam passar a fer tot el contrari, que va ser la nit.
En aquella època jo arribava a treballar tard, i aleshores la meva jefa en aquella època em deia, nen, com arribes amb aquesta cara? Jo li deia, he estat a escoltar la nit dels ignorants, i l'Elisenda Roca em deia, Toni, que és de matinada. Elisenda Roca, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Fa una il·lusió tenir aquí la...
Jo hi era el dia de la inauguració de Catalunya Ràdio. Jo hi era allà, sí, amb una parella que tenia que va entrar a treballar allà, jo no, i ell sí, i aleshores vam anar a celebrar-ho i vam anar a la inauguració, i tant. I d'allà molts amics.
Molts amics comuns.
Li ha desaparegut Josep Maria Franzino, aquí, el xino, aquí estimava moltíssim, i tanta gent, és que hi ha gent que encara hi queda. Vull dir, i aquest home que feia que no el veia, mare...
Sí, ara feia anys que no ens veiem. Ara feia anys que no ens veiem.
Sí, sí.
Havia estat una època que havíem coincidit molt amb la Llicenda. Sobretot hi ha un respecte professional extraordinari.
Això és veritat.
Jo crec que a la ràdio li falta l'Hisenda Roca,
Això, ja, ja l'Hisenda Roca, jo això, ja vaig col·laborar.
L'altre dia, sí, ho sé, però l'altre dia ho parlava amb una veu com la de l'Hisenda Roca. És veritat que està a la tele.
Sí, exacte.
És veritat que l'escoltem a la tele. Però jo crec que hi ha molts programes que s'hi podrien ajustar.
Estic escrivint i quan em deixen faig teatre i ja sóc a la tele. Mira, escolta'm, em va trucar el Xavi, em va dir vol ser la Juanja Cardenala, vaig dir ara mateix. Però jo col·laboro amb la Carla Torró, que és un relleu preciós perquè és una gran comunicadora jove.
Sí que ho és.
A Parelles de Fet, a la SER, i estic col·laborant amb el Carles Mesa, que és un altre jove, encara que ell no s'ho cregui, té 40 anys, és un nen que està fent, no és un dia qualquera. Vaig començar a col·laborar amb ell, em va trucar, pobre, hola, que voldries col·laborar amb mi? Sí, sí? Dic, sí. Quan feia Gente Despierta, que era un programa... No, perdó, quan va substituir la Pepa Fernández a l'estiu, i li vaig dir, sí.
Doncs fa uns quants anys d'això ja,
Bon, fa com més de 10 anys.
Sí,
el temps
per això
passa volant, tu.
Sí, és veritat que passa volant el temps,
sí.
L'enic dels ignorants és que em fa molta il·lusió. La veritat és que em fa molta il·lusió que esteu aquí. Deies que havien estat uns quants anys a l'enic dels ignorants. La veritat és que a Catalunya Ràdio has fet unes quantes coses, tu, eh? Més enllà de la nit dels ignorants, també.
La nit dels ignorants va ser l'última cosa que vaig fer, perquè la nit dels ignorants, diguem-ne, va ser el que va marcar una miqueta a la meva etapa final a la casa. Jo vaig començar, no avui, perquè jo vaig arribar després de l'estiu, i jo vaig començar la temporada, diguem-ne, ja normal.
Clar.
La que va començar a partir de mitjans de setembre.
Però quina etapa final, amigo, etapa final. Vas marcar un estil, que no l'han seguit.
Bé, ho han entès, diguem-ne, de manera diferent, no? De la manera que ho vam entendre nosaltres en el seu moment, doncs és veritat, l'empresa ha considerat que aquella manera de fer ràdio, aquella manera, diguem-ne, d'interaccionar amb l'oient, doncs potser per una ràdio pública no era la més adequada.
Ah, no, jo trobo que estava bé, perquè de vegades val la pena allò dir molt bé gràcies a Déu.
Sí, no? Que sí.
Escolta'm, de tota manera, com avui estem en el dia de les efemèrides i estem parlant del dia que va començar les emissions de Catalunya Ràdio, és bo recordar-li a la gent com era la ràdio abans de Catalunya Ràdio i què va significar Catalunya Ràdio, no?, en el panorama audiovisual d'una banda, però també social a casa nostra, Carles.
La ràdio pública, sure, per dir-ho d'alguna manera, de Catalunya, arriba en un intent de normalitzar el que era una situació, diguem-ne, idiomàtica, que no es corresponia probablement amb la realitat, no?
Yeah.
Perquè el que hi havia en aquell moment era una sèrie de ràdios privades molt importants, com sap perfectament l'Elisenda,
entens,
amb la SER, sobretot Ràdio Barcelona.
Sí, sí,
marcant,
i les noves que anaven a pautar,
les noves
que anaven a ràdio,
Ràdio Minuto, me'n recordo, en aquella època, també, molt important pel que fa a les radiofórmules musicals, i amb los 40 principales, també, en aquell moment, o Ràdio Barcelona 2, no?, que en dèiem primer al principi,
va durar molts anys, Ràdio Barcelona 2.
I després amb totes les grans emissores de les grans capitals de comarques, perfectament, doncs Ràdio Terrassa,
i
o Ràdio Manresa, o
d'on ha sortit molta gent, també, molts professionals.
La majoria dels professionals d'aquest sector. I Catalunya Ràdio arriba amb la intenció de normalitzar, diguem-ne, sobretot pel que fa a l'idioma, doncs el fet de poder fer una ràdio que emeti les 24 hores al dia en català i que sigui competitiva a l'hora de poder lluitar amb aquestes emissores de ràdio, diguem-ne, perquè aquí el que hi havia era, doncs, a nivell públic hi havia Ràdio Nacional d'Espanya i a
Ràdio
Catalunya
4,
hi havia Ràdio 4. I aquí s'acabava una mica...
Ràdio 4, d'on va anar a parar molta gent directament a Catalunya Ràdio.
També de la SER,
Catalunya,
no?
Ràdio es van obrir de SER, clar, Catalunya, Ràdio 4, Ràdio Joventut, no oblidem.
Molt important.
Clar,
de fet, la més important probablement en aquell moment havia estat Ràdio Joventut, que és on havia sortit la majoria de la gent d'aquella època.
Clar.
Per exemple, l'Elisenda parla d'ella mateixa, m'entens aquest
vídeo? No, jo no he dit res.
No,
és veritat.
Però és que és veritat, perquè l'escola de ràdio...
Com surt el Basté? Com de Ràdio Joventut?
Igual que tu, no, sí, igual, sí. I el Josep, el meu germà...
Clar,
exactament igual.
Però ton germà és més cert. Ton germà
sí, però
es va fer gran a la SER.
Ràdio Joventut.
Sí, però es va fer gran a la SER. Sí, a la SER és on va agafar
l'escola, l'escola era Ràdio Joventut.
Clar.
Com m'agraden aquests programes en els que no cal fer res, no?
No, dius, però és veritat.
Senyors i senyors, molt bona tarda, presentes, i abans. No, no, i tant.
Però és que Ràdio Joventut va crear escola. O sigui, programes com el Quisicoses, programes on hi havia les veus del Joan Comelles, del Constantino Romero, presentant música. Sí, el Constantino presentava música.
Sí, sí.
El Bax, el Pallardó...
Importantíssim.
Bueno, clar, és que estem parlant de Tito Bediagonal i el Jordi Estadella. És que era una gent... Després ja més modern, la Senda de los Elefantes, amb el Montesol, amb el... És que, clar, era el més modern. I d'allà, quan es va crear Catalunya Ràdio, bum, van anar-hi parar un munt de directius i de gent i de tècnics i, clar...
Com ha canviat el panorama, eh? El Carles Cuní, ara mateix, a banda de ser el director del grup Flash, és també el president de l'Associació de Ràdio de Catalunya.
Mm-hmm. Important ets, tio.
Molt important, importantíssim. Oh, no te pots imaginar.
És molt important, eh? Jo segueixo sent una titellaire. Tu t'has fet molt important.
Escolta, al contrari. Aquí l'única cosa que hem fet ha estat posar-nos a disposició del sector per ajudar amb el que puguem.
T'admiro molt, eh?
Precisament també per això.
Escolta'm, i com veus el sector, Anna?
No, perquè el que ha canviat és això. Avui estem aquí commemorant una fita important, els 39 anys de la posta en marxa a Catalunya Ràdio, que t'agraeixo moltíssim la invitació, però és que ara sí que ha canviat també perquè cada vegada més el pes de la ràdio pública una miqueta ha anat en detriment de la iniciativa privada i en aquest cas també doncs, l'associació no fa res més que intentar reivindicar doncs, encara una manera de fer ràdio que respon a interessos, diguem-ne, doncs, particulars, empresarials i no, diguem-ne, estrictament, diguem-ne, de partit o públics, que és una miqueta el que ha anat passant durant tots aquests anys, no? Vull dir que...
El cas és que la ràdio privada ara mateix està vivint un drama, no? Amb el tema de la publicitat i de com cada vegada el mercat és, està més dividit i el finançament...
Un drama d'audiència, no.
Drama d'audiència, no. Drama per mantenir econòmicament allò, eh?
Ah, sempre, Sí, sí.
Clar, costa. Clar, costa, però també és veritat perquè ara cada vegada més també els anunciants tenen més alternatives, tenen altres maneres, que abans, diguem-ne, era un sector que era quasi un sector que teníem l'exclusivitat i ara hem de lluitar contra les xarxes socials i hem de lluitar a internet i hem de lluitar amb altres fronts perquè el món efectivament ha canviat molt i ara el que hem de fer és intentar aconseguir l'atenció de la gent, cosa que abans es donava per feta, perquè la gent no tenia altres maneres de distreure's o altres maneres de divertir-se o altres maneres d'instruir-se.
I la ràdio també s'ha hagut d'adaptar abans de què els podcasts. És a dir,
ara anava a parlar jo d'això.
Clar, si es perds ara l'entrevista, la conversa de tots tres, tu la pots recuperar una altra hora, tranquil·lament, a través d'un podcast. I aleshores, clar. Abans...
Jo t'he de dir particularment, a mi particularment és una qüestió que no m'agrada.
Doncs jo escolto, no escolto podcast de ràdio.
No m'agrada des del punt de vista de que trenca una mica aquesta gràcia de la ràdio, que era que, diguem-ne, es feia un tipus de ràdio en funció de l'hora del dia en què s'emetia.
Sí, però durant el dia, a mi vegades em costa escoltar segons quin... L'escolto a primera hora...
Clar.
I després ja em costa més. Hi ha programes que m'agraden i els escolto al vespre.
Clar. Però, per exemple, abans el Toni parlava la nit dels ignorants, no tenia sentit fer la nit dels ignorants a les 6 de la tarda.
No.
Perquè estava pensat per aquella hora, de la mateixa manera que no té sentit fer un magazín matinal a les 8 del vespre, no? És a dir, jo crec que aquell encant de la ràdio que en funció de l'hora del dia fèiem un tipus de ràdio determinada, això s'ha anat perdent a partir del moment que hem tingut la possibilitat, com tu molt bé dius, de triar l'hora del dia en què volem escoltar.
Però hi ha programes que seguiran sempre vivint del directe, com són, ara tu ho deies, les ràdios matinals, les ràdios despertadors, perquè és que tenen sentit perquè són això. I després els programes sí, potser, que acompanyin de matinada. Aquests també seguiran vigents. Però hi ha molts programes que, sí, jo quan surto de treballar a Sant Cugat, clar, jo em trobo, doncs, el millor a la tarda... doncs el Clapés o, saps, la gent que fa la tarda, i aleshores vaig canviant d'emissora, vaig veient què m'ofereixen. Però clar, és una estona.
Clar.
Després quan arribo...
És l'estona del cotxe.
És l'estona del cotxe.
El driving time.
Aquesta conversa podria ser perfectament un podcast, efectivament, no?
Perfectament,
aquesta conversa podria ser perfectament un podcast,
perfectament,
està clar, no?
És probable que si fos un podcast, els tres que estem aquí no intentéssim imprimir-li el ritme que li estem imprimint, perquè no tindríem el concepte de pensar...
La sensació del directe.
La sensació del directe.
La sensació del directe, que és única. A la ràdio i a la tele, no, Elisenda?
Sí. No, la tele també és important. En tot cas, tant a la ràdio com a la tele, l'important és què comuniques, què dius i com ho dius. Això ho serà sempre i serà sempre així. L'altre dia parlava amb el Rodrigo Vázquez, que és aquest nano que ha substituït el Jon Aramendi, que ve de la televisió gallega, i ja quan parlava molt ràpid. Ell diu, bueno, a casa teva, que t'han dit, no?, que parles molt ràpid, diu sí, tota la vida. Dic, el millor que et pot passar és que, a més se t'entén. Perquè hi ha gent que parla tan ràpid i li has de dir... Una cosa és tenir ritme i l'altra és... Hi ha unes bones generacions que tenen ritme, que saben parlar, que a vegades els has de dir frena, frena, no tan balistant. Però hi ha gent que en sap i que hi ha bons relleus. I després hi ha gent una mica desorientada, perquè la ràdio no és per influencers.
A mi una cosa que m'ha agradat molt, avui quan feia un cop d'ull als guions, no?, una mica a veure tal, com m'han presentat a l'Elisendo, no? Periodista... Com em presentaven a l'Elisendo Roc en el guió. No?
Val.
I m'agrada de bo. Periodista, presentadora, directora teatral, escriptora de llibres infantils, professora universitària, ara la veu en off del
Saber i Ganar. De màsters.
Està molt bé, això, no, Elisenda? Hi ha un moment per cada cosa i picada moltes coses a la vegada, no?
Hi ha qui no li ha agradat mai, eh?
A mi sí m'agrada.
A tu sí, però ja les crítiques m'han fet sempre... Tu què ets? Jo comunico coses.
Clar. Jo faig coses, clar.
Sí, quan encara no hi havia la facultat de comunicació audiovisual, sí. Perquè jo vaig fer Ciències de la Informació, que és com es deia Vella Terra, doncs es deia així. La veritat és que jo el que faig és expressar-me a través del que pugui, i aleshores sí. I a més tot ve lligat d'una cosa a l'altra.
A més, tens una productora, de fet, que es diu La Paraula, no?
Paraula es diu, sí.
O Paraula.
Paraula, sí. Bueno, jo tota la vida ho he fet, vull dir, el que m'ha interessat he dit que sí. Jo quan vaig a fer xerrades amb els nens sempre els hi dic mai, que ningú mai us digui això no pots fer-ho.
Clar.
I no cal que feu una sola cosa. Si us agrada fer dues coses, feu-les, molt ben fetes, però feu-les. Un mestre pot ser poeta, un astronauta pot compondre cançons. Vull dir, no es quedeu només amb una cosa, si voleu fer-ne una altra i teniu temps. Perquè no? El Salvador Massí, gran amic i científic, importantíssim, té un grup de rock. Que és un hobby, sí, d'acord, però ho fa i dedica temps i li agrada. Bueno,
a l'Elisenda Roca el que li ha agradat sempre, jo recordo que ells Viva la Gente, que vam compartir molt, i era el noi de les unitats mòbils del programa, l'Elisenda Roca. Era molt jovenet, bueno, els dos eren molt jovenets.
Però era espavilat, tenia molt bona veu i estava al segon canal d'Antena 3 posant música, vaig dir, traigan-me este hombre per aquí.
I ahí llegué jo. Recordo que, evidentment, en aquell programa feien moltes coses, no? Però la Elisenda, el que li agradava molt era el teatre, que jo crec que ho ha marcat sempre, el teu amor pel teatre, no? I segurament
sí,
això t'ha portat a tenir grans amics...
Ve de família.
És cert que ve de família. I t'ha portat, deia, a tenir grans amics com el Benet i Jornet.
Home...
Que va ser un gran amic teu.
Una persona que sí, que amb qui vaig dinar, sopar i riure i veure com anava creixent la Carlota i sí, a través d'altres amics també que ens anàvem trobant i era una persona entranyable i molt curiosa. I sí, la veritat és que érem com una colla que anàvem sempre junts, el Belbel, la Magdalena... El Pepito, tota una sèrie de gent.
Avui faria 82 anys. Avui faria 82 anys. Ha estat l'anècdota que he anat a buscar perquè enteníem que era maco recordar la figura en Benet i Jornet,
sens
que, d'altra banda, ens ha donat tantes alegries al teatre, a la tele.
Sens dubte. Va ajudar molt als creadors joves. Va ajudar molt als creadors joves. I jo crec que d'altra banda, ell va rebre un aire nou d'aquests joves creadors. Vull dir que va haver-hi com una mena de vasos comunicants en la creació. I ell té obres de teatre que són absolutament importants pel teatre català.
No, i a la tele, no? Estic pensant,
també,
Garbes,
també,
no?
També, a la tele, que li va donar tota la popularitat. Imagina. Bueno, va ser el creador de Poblenou. Es considera que el primer, diguem, la primera sitcom televisiva... va ser La Granja, us en recordeu? La Granja, del programa El Puyal.
A dintre del programa del Puyal.
Aquesta es considera la primera, diguem, sitcom de creació pròpia. Sí, però diguem que... Sí, hi havia més gent. Però ell va ser el creador del primer serial, és a dir, quan acabaven de fer Dancing Days i no teníem serials nostres, va arribar Poblenou. I aquest va ser... la sorpresa.
Aquella època de les telenovel·les a TV3, en Benet i Jornet va aconseguir això, no? Sí, que ens enganxéssim. O sigui, alguns ens enregistraven els programes i els veiem després de allò que dèiem dels podcasts, no? D'alguna manera s'havia avançat.
Vídeo, gravaves amb el vídeo.
No, és que era un... Clar, parlava d'aquí, a més parlava d'un barri com el Poblenou en transformació, vull dir que et tocava de prop i... Clar, al Benet sempre li ha interessat la cosa social, la cosa política, la cosa... Obres seves que han estat prohibides i amenaçades pel Brenau o les Fosques, prohibida pel franquisme, vull dir que... I ell sempre li agrada la cosa social, no només allò que hi hagi salseo, que diuen ara els joves, és a dir, que hi hagi relacions i tal, que també, sinó que, a més, hi hagi algun element d'actualitat que sigui social i política, i Poble Nou tenia.
Que bé, avui volíem utilitzar aquestes dues anècdotes per convidar al programa dues persones que tenien moltes ganes que vinguessin, l'Elisenda Roca i el Carles Cuní. Elisenda, no tornarem a escoltar mai fent un programa de tu a la ràdio?
Però que ja col·laboro.
Sí,
escolta'm,
però...
amb les píndoles a Can Basté.
El segell de la casa.
Ja col·laboro. No, és que saps què passa? És que ja ho ha dit el Carles.
Fora d'antena ho ha dit.
Sí, vull fora d'antena.
Ho ha dit fora d'antena.
Fora d'antena, he dit... El problema de...
Sí. El problema de fer tantes coses, una darrere l'altra, eh? Tampoc ara us penseu que sóc Harry Potter i vaig tirant varetes i van fent soles. No. Bueno, seria Hermione Granger, però no, és igual, perquè sóc dona, però no tinc cap vareta. Aleshores, com que he de fer una cosa darrere l'altra, la veritat és que tu saps el que t'ocupa. La gent diu, ai, que bé, fas un programa de tarda, eh?
No treballes 3 hores.
Pots dormir al matí? Dius, no, senyora, al matí estic preparant-lo, vull dir que... Jo he fet programes de tarda, ho sabeu, de 3 hores, i durant molts anys, i clar, és estar tot el dia allà. Per això, mira, quan vaig tenir el meu nano, que ara és músic, per cert, escolteu-lo, que acaba de treure Pareja Feliz.
Ah, molt bé.
Us agradarà molt, i col·labora la Lídia Pujol.
Perfecte.
Li fa els cors. Mira, aprofito.
I tant.
I tant. Ara quedo amb la artista.
No, fantàstic.
A mi m'és igual.
I tant.
Ah, és veritat, Pareja Feliz, l'has d'escoltar.
Escolta'm,
què és... Està a Spotify i està a YouTube. Perquè, a més, saps què tenen aquests nois joves? Perdó, eh? Res, el resum d'abans és que ocupa moltes hores.
Aleshores,
el que té aquesta gent jove és que s'ajunta gent amb talent. Llavors, un que està acabant d'estudiar cinema i tal... El Paul Mansachs, gran realitzador, escolteu aquest nom. Després l'altre, que és un colorista, l'altre, que és no sé què. Llavors s'ajunten tots i és que fins i tot em diu... el meu amic Orson em porta roba d'un showroom i quan vaig a la roba dic, ets agosarat, sort que ets alt, fill m'ho poso jo. I són valents. I aleshores se'n refien i hi ha un concepte pensat, val... I, bueno, i al costat hi ha aquí la supercap de producció, que és l'Ariadna Cabré, que sense ella això no rutllava. Però són gent que són joves, com érem nosaltres, que tenen 20 anys, i escolta'm, on està el món que me'l menjo?
Tu això, Carles, m'imagino que ho vius molt directament, no? A Flash.
Sí, sí.
A Flash estàs envoltat de nens que segurament responen una mica això.
Això una mica...
He pensat, posa la música al meu fill.
Clar, jo que és una mica del que deies abans.
Ara sí que estàs fent de mama, mama.
Mama, total.
Sí que és veritat que jo, que igual que ella, també hem deixat, diguem-ne, el micro, per dir-ho d'alguna manera, pel que dèiem, no? Pel que implica de responsabilitat i pel que implica d'obligació d'haver d'estar cada dia preparant un programa i després fer-lo, perquè jo a vegades la gent no és conscient del que significa doncs, la feinada que feu vosaltres cada dia, no només de 3 a 6, sinó tota la preparació. Sí que és veritat que jo tinc la gran sort de que no tinc l'oportunitat de fer una feina diària davant d'un micro, però tinc la sort de treballar amb gent jove.
Home.
I la gent jove et dona molta
vida. Et dona vida, estic d'acord.
Molta vida. I jo sóc una persona molt feliç perquè cada dia puc aprendre i puc disfrutar de l'energia, pendents de la iniciativa i de les ganes d'aquesta canalla que ens ajuden a estar en contacte amb aquest mitjà nostre.
Ells i elles aprenen.
Total.
I tu aprens d'ells, perquè et donen una altra visió del món. Has de ser molt obert, clar, si ets un carcamal tancat.
L'altre dia llegia un article que m'ha agradat molt, que deia que ara mateix el millor tàndem professional el forma una persona de 45-50 anys amb tota l'experiència, amb una persona de 20-25 anys, és la persona amb tot el coneixement
digital, de xarxes,
és absolutament així.
Et vaig a dir una primícia.
Va.
El que m'agradaria és fer, ara que parlava allò que no li agrada al Carles Cuní, que és un podcast amb una persona de 20 anys.
Ah.
Amiga.
I hi ha una cosa que no he fet mai de la vida, i és l'única cosa que algun dia, quan tingui temps, proposaré fer-la, que és el que va fer ell, Ràdio Nocturna. Tu.
Ah, és maco, això.
No l'he fet mai.
És maco.
Que he fet horaris, eh?
És
fins
maco.
I tot he parlat d'esports, he fet de tot.
No t'ho recomano, carinyo.
No, eh?
Ja no. Aquestes alçades, nocturna, eh? Aquestes alçades, no, perquè això sí que s'han de tenir 20 anys.
Sí, oi?
O 30.
No,
perquè el grau d'exigència...
Jo vaig estar un estiu...
9 anys anant a dormir a les 7, o les 8 o les 9 del matí cada dia.
No, però no acabava pas aquesta hora. Què feies després?
Però tu acabes a dalt de tot a les 4 del matí.
Amb molta adrenalina.
Després d'un programa de 3 hores, saps el que representa, i estàs amb l'adrenalina.
Sí, jo vaig estar...
I tu te'n vas a intentar dormir, i no dorms.
Perdona, i no això. Has d'aguantar fins a la 1 de la matinada.
Ja. Primer esperar fins a la 1.
Primer esperar fins a la 1 i després sortir a les 4.
Per arribar a les 4, a tope.
Jo començava a les 12, allò no era de 12.
Després. Després, primer vam començar a la 1. Els primers anys vam fer de 1 a 4. I vam acabar de 12 a 3.
Doncs sí que m'has fet perdre son, tu, al llarg de la vida. Jo t'escoltava.
Molta son.
A la 1.
A la 1. A la 1 començàvem.
El millor del tema és que podrien ser les 6 i podríem seguir així tal qual.
Perdó, que ens hem menjat el temps.
No, si ja està. No, però ens hem menjat el temps tal qual ens l'havíem de menjar. És a dir, que no hi ha cap mena de problema.
Moltíssimes gràcies.
Ha estat un plaer.
Perdonis, estimats oients.
Ha estat un plaer.
De Ràdio Estel.
No ho farem més.
No, espero que sí. Espero que torneu, no? Espero que torneu. Ben aviat buscarem altres anècdotes. Escolta, i ens hi tornem a trobar un dia, fem un cafè, en parlem de coses.
Escolta'm,
no?
Tu digues i aquí estem.
Aquí estem. Elisenda,
ha estat un plaer veure't de nou.
Igualment retrobar-te.
Que bé, guapa.
Oh, sí, guapo.
Quina alegria. Feia molts anys que no compartíem un micro així de propet, eh?
Veus que bé.
Carles Cuní, un
Toni,
plaer, de veritat,
també,
sempre. Moltes gràcies.
Sí, un respecte.
Fem una pausa, són les 5 i de seguida tornem, la darrera hora del nostre Tot anirà bé de Ràdio Estel. Fins ara mateix.